I a mig matí encetem un racó de lectura, com sempre, amb Cristina Serrano, responsable de la biblioteca. Bon dia, Cristina.
Bon dia.
Com tenim doncs, aquestes activitats, aquestes novetats?
Molt bé, molt bé. Avui parlaré sobretot de novetats i faré una crida a tots els que ens escolten perquè vinguin a col·laborar a la biblioteca per un acte molt important que tenim d'aquí un mes.
Vinga, quin és aquest acte?
L'acte és la commemoració del Dia Mundial de la Poesia, que és un acte organitzat per l'Institut de Lletres Catalanes i ja fa 3 o 4 anys, no recordo exactament la data perquè jo sóc molt dolenta per això, 3 o 4 anys que organitzem aquest acte i tal, i cada any va millor, jo crec. I bueno, doncs, per aquest acte el que es fa és que per commemorar aquest dia és que totes les biblioteques els envia un poema que li assignen a un autor en concret, que aquest any li ha tocat a Marc Granell. Ha hagut d'escriure un poema per aquest dia que es diu La poesia i s'ha traduït a un munt d'idiomes. Llavors el que necessitem és voluntaris i voluntàries que vulguin llegir, que sàpiguen algun idioma, que puguin llegir aquest poema en algun idioma que li donarem nosaltres, o que es vulgui apuntar per llegir qualsevol poema, o escrit per ell mateix, o que li agradi molt, en qualsevol idioma, eh? Això està clar perquè és el Dia Mundial.
Si algú vol participar, com ho ha de fer?
Doncs que vingui a la biblioteca, sisplau, que vingui a la biblioteca, s'apunti, llavors, si vol llegir el poema en algun idioma, que ens digui quin idioma vol, nosaltres li donem el poema, i si vol llegir un altre poema, que ens digui quin poema llegirà, quin és l'autor, si és ell mateix o una altra persona, i res, ens quedem amb el seu nom, el número de telèfon, i ja comptem amb ell.
Molt bé, això serà el dia 21 de març?
21 de març a les 6 de la tarda.
Mm-hmm. Perfecte, doncs si algú es vol apuntar ja sap que vagi a la biblioteca, que truqui i que s'apunti. Parlem ara de novetats.
Vinga, parlem de novetats, que ja saps que tenim un munt i he portat uns quants i jo crec que aquests temes agraden molt. Parlarem de temes d'autoajuda i de novel·la. Mira, el primer és el de la Elsa Ponset, que es diu Felices, i diu: una fantàstica mezcla entre inspiración y conocimiento nos acerca a la felicidad a través de un gran viaje. Con una calidez excepcional, este libro consigue dar herramientas al lector para llegar a la felicidad a través de la sabiduría que ha ido acumulando la humanidad a lo largo de los siglos y a lo ancho del mundo. Un libro abierto y vital que nos invita a hacer un viaje fascinante y nos da mil y una posibilidades para que cada uno encuentre su propia manera de sentirse bien. La autora emprende el viaje primero a través de las civilizaciones perdidas del mundo. ¿Qué hacían los antiguos griegos o los romanos para sentirse mejor? Nos sumerge también en la herencia de amor que nos han legado los grandes poetas, artistas, científicos y otros sabios de nuestros días, a través de los cuales podremos aprender a conocernos mejor a nosotros mismos, sin olvidar las importantes lecciones de vida que podemos aprender viajando por el mundo. Cada parte del planeta esconde sabiduría y conocerlas tiene maneras diferentes de mejorar nuestro día a día. L'Elsa Ponset és la filla de l'Eduard Ponset, ja saps, que segueix els seus passos i també escriu molts llibres d'autoajuda i de coneixement i de psicologia i, bueno...
Acostumen a tenir èxit aquests llibres?
Molt èxit, molt èxit. Abans aquest llibre va fer un altre que es diu... el títol en concret no recordo, que és Viajar con una mochila a través del mundo i no sé qui, també és això d'autoconeixement i la veritat que a la gent li agrada molt i agafa molt. Els de l'Eduard Ponset són més durillos. O sigui, són més complicats d'entendre i de posar-te i tal. Els de la Elsa Ponset són més comprensibles i la veritat que els recomanem bastant també.
Molt bé. Què més hi tenim?
Un altre que ens han demanat moltíssim, que es diu Cree en ti, de la Ruth Nieves, i diu: ¿Por qué hay personas que consiguen fácilmente lo que quieren y otras no? ¿Estás harto de que tu vida no cambie? Mientras no tomes conciencia de quién eres y no te ocupes de conocerte, serás una marioneta de tu subconsciente. Cree en ti no es un libro de autoayuda, Cree en ti es un libro de autoempoderamiento. ¿Cómo será mi vida dentro de 10 años si sigo haciendo lo mismo? La respuesta fue tan clara que con 35 años lo dejé todo por ir en busca de mí misma, de eso que tanto me faltaba. Dejé mi trabajo como arquitecta, mi piso, mi ciudad, mi país y las personas que más quería. Y me fui a vivir a los bosques de la Selva Negra en busca de respuestas. Allí empecé a conectar con mi esencia y lo que yo realmente amaba. Y a partir de ahí todas las respuestas llegaron juntas. Un año antes de empezar a escribir este libro entendí por qué mi vida había llegado hasta ese punto, por qué no había conseguido vivir mis grandes sueños. Entendí cómo las creencias que absorbió mi mente durante los 7 primeros años de vida habían dirigido y condicionado el resto de mi vida.
Molt bé, un canvi de vida radical, ¿eh? Un gir radical en la vida.
Sí, ja et dic que aquest llibre l'hem comprat perquè n'hi ha un munt de gent que ens ho demanava, eh?
I sí, ara tothom cap a la Selva Negra.
Està tothom fart de la seva vida, jo crec. I el que t'he dit abans de l'Elsa Ponset va per aquest camí, també. Uh-huh. O sigui que...
D'acord. Vinga, més novetats, Cristina.
I l'última en tema autoajuda, psicologia, es diu El Bushido, el camí del samurai, de Inazo Nitobe. El Bushido és un llibre imprescindible per capbussar-se en l'essència i l'ànima del Japó. Va esdevenir un clàssic en el mateix moment de publicar-se. Inazo Nitobe es va plantejar el repte d'explicar als occidentals quins preceptes morals regeixen la societat japonesa i com se'n transmet de generació en generació. Així, per afavorir-ne la comprensió, il·lustra les qüestions que es tracten al llibre amb exemples sobre la història, la filosofia i la literatura europees. El Bushido és el conjunt dels principis morals d'observació obligada a transmès als cavallers. No és un codi escrit, no procedeix de la creació d'una sola ment, diu Nitobe. De fet, hi conflueixen sobretot alguns preceptes morals del budisme, el sintoisme i el confucianisme transmesos durant segles pels samurais i els pensadors del Japó, el gran clàssic sobre l'ànima del Japó.
També interessant.
Sí. Tenia molta gent que li agrada el tema de l'espiritualitat del Japó i la, mm-hmm. la cultura japonesa.
Anem ara amb novel·les.
Novel·les. A veure, que m'aclareixi jo mateixa. Que avui he portat en paper i és més complicat que portar-ho en llibres, però bueno. Mira, les novetats últimes, tenim moltes més, ja et dic que tenim moltes més, però bueno, porto tres que ens han dit que està molt bé. Una és El color del silencio, de la Elia Barceló, i diu 16 de julio de 1936, Islas Canarias. Un asesinato desencadena el golpe de estado de Franco y el inicio de la guerra civil española. 20 de julio de 1969, Rabat, Marruecos. Una familia celebra el aterrizaje en la luna en el jardín de una antigua mansión. Un asesinato tendrá lugar esa misma noche, destrozando el destino de la familia. Madrid, época actual. Elena Guerrero es una artista de renombre internacional conocida por las sombras que invaden sus cuadros y que aparentemente reflejan un misterio de su pasado que nadie ha sabido nunca explicar. Ahora, después de muchos años viviendo en el extranjero, en Adelaida, Australia, tres sucesos conspiran para traerla de vuelta a Madrid. Tres episodios que reconfigurarán su pasado y su futuro. Una terapia psicológica llamada Constelación. Una boda en su familia y un correo electrónico de su distanciado cuñado le darán las pistas para descubrir qué sucedió realmente con su hermana Alicia en 1969. Junto con Carlos, su pareja actual, Elena irá en búsqueda de respuestas a las terribles preguntas que la han acechado durante toda su vida. Viajará a Rabat, a la antigua mansión de su familia, La Mora, y se adentrará de nuevo en los frondosos jardines que han resguardado durante años con recelo un oscuro y silencioso secreto familiar. El mismo secreto que parecía hablar desde hace mucho tiempo a través del color y de las sombras de sus cuadros.
Molt bé, dame.
S'ha posat de moda aquests llibres, i agrada molt aquests llibres que alternen diferents èpoques,
sí.
I que sí, i que al final acaben tots en una mateixa història. Mm-hmm. S'han posat molt de moda, la veritat que agrada molt aquests de misteri, que t'enganxen i tal. Doncs la Elia Barceló té molt èxit també, ha sigut posar-lo i tenir una llista d'espera brutal, o sigui que el recomanem molt també.
Què més recomanes?
Què més recomano? Un altre que es diu Quizás me quede mañana, de Lorenzo Marone. Llamarse Luz, Luce, no es nada fácil, sobre todo si tu carácter no es precisamente el más luminoso. Pero peor aún es apellidarse Dinote, una de las muchas bromas del calamidad de tu padre, que se marchó de casa sin que se sepa muy bien por qué. Si además vives en Nápoles, en los quartieri españoli, e ir a trabajar en Vespa se convierte cada día en una lotería, si eres abogada, licenciada cum laude, pero en la oficina solo te encargas del papeleo, y si tu familia es un desastre, es comprensible que de vez en cuando se te inflen un poco las narices. Pelo de chico, vaqueros y botas militares. Luce es una joven honesta y luchadora, presa de una realidad compuesta por una madre intolerante e infeliz, un hermano que se ha largado al norte, su enamoramiento por un Peter Pan capullo y un trabajo que no le satisface. Como único consuelo le quedan sus paseos con Aleria, su perro extraordinario, su único y verdadero confidente y las charlas con su viejo vecino Don Vittorio, un músico filósofo en silla de ruedas. Hasta que un día a Luce le asignan el juicio de la custodia de un menor. De pronto en su vida aparecen un niño sabio muy especial, un artista callejero y trotamundos y una golondrina que no parece tener ninguna intención de emigrar. El juicio por la custodia del menor esconde muchas sombras.
Molt bé, aquesta s'hauria llegit el llibre d'abans també, també, per canviar de vida, cap a la selva negra.
Tot anem a lo mateix, eh? I bueno, l'última novetat que he portat és una novel·la en català del Lluís Llach, El noi de les meravilles. Que hem de dir també que això és una mega primícia que no ho sap ningú, que bueno, ara farem el club de lectura el dia 5 de març de la Teresa Duc, que és la nostra autora de capçalera, que tenim moltes ganes, que hi ha molta gent apuntada i que és un llibre que ens encanta, però el proper que farem és el de Lluís Llach, no és El noi de les meravilles, que acaba de sortir, és Les noies de la Principat, o alguna, o les dones de la principal, el que farem a l'abril, vale? Vale. Bueno, primícia. I aquesta és l'última novetat del Lluís Llach, que es diu El noi del Meravilles. Roger Ventós, 1939-2017, no va ser únicament un baríton de renom internacional en el món de l'òpera. Va ser també, ara ho sabem, l'autor d'aquesta novel·la autobiogràfica. Per explicar-nos els seus orígens i detallar-nos els seus primers passos com a cantant líric, ens introdueix en el món fascinant del Meravilles, el teatre de varietats del Paral·lel barceloní, on va créixer la seva família i on ell passa els anys d'adolescència i primera joventut. La història del local, des del seu origen a les acaballes del segle XIX fins a un gran finale insospitat. Emmarca la vida d'en Roger, que s'acompanya d'un elenc de personatges inoblidables. La mare i l'oncle tramoistes, la propietària del teatre, els músics i els artistes, un exballarí reconvertit en apuntador i cambrer. I, naturalment, hi ha també el contrast cosmopolita del món de l'òpera, on res no és tan poc ben bé com sembla. I per darrere, movent els fils de la tramoia, la traça d'un autor cada vegada més experimentat, que sap de primera mà què vol dir ser un cantant i trepitjar els escenaris.
Molt bé, també interessant.
Molt interessant, també. Tot el que tenim és molt interessant.
Cristina, recordem l'horari de la Biblio?
És de les tardes, de dimarts a divendres, de 4:45 a 2:15 de... No, ai, a les 8, perdona. Els matins de dimarts a divendres, de 10 a 2:15 de 2. I els dissabtes, de 10 a 1.
Molt bé. Activitats, ja sabem, en marxa, club de lectura, club de llegir teatre, poció de felicitat...
Visites escolars, que això és una activitat tancada, però que també ho fem cada setmana pràcticament. Què més? El del Dia Mundial de la Poesia, que ara ens té allà... Vale, perquè et surti tot molt bé, perquè necessitem molts voluntaris i un munt de coses més. Bueno, ja ho anirem dient, perquè s'apropa a Sant Jordi... Setmana Cultural, s'aprova tot això, també tenim presentacions de llibres, bueno, ja t'ho diré.
A tope.
A tope, a tope, a tope, sempre a tope.
Gràcies, Cristina, fins la setmana vinent.
Gràcies a tu, adeu.